estimada, aquests últims.
Estic a fa.
Vull dir, imagina't, si tu dius Ferdinand i Marie, a menjar, arriben 9 persones.
9 persones.
Ara és quan parlarem del que se'l coneix, que són els canals.
Els canals. Ale. I què té a veure amb els canals?
Antonio Canales.
Antonio Canales.
Com Antonio Canales? Home, va, per favor.
Antonio Canales.
Hosti, noi, terrible.
Aquesta és molt bona.
La cosa,
era no posar cap cançó.
No, ja ho he vist, ja.
Ferran s'avorreix i quan el fan fora del... Bueno, s'avorreix quan no està fent fills. S'avorreix quan no fa fills. I l'han fet fora, recordem que l'han fet fora de la carrera diplomàtica, tot i que tenia certes recomanacions familiars que la valia molt parda. I aleshores fa empresari agrícola a França. I aleshores, com ell està avorrit, es posa allò a revisar els seus papers. Uh-huh. Ell, que ha estat tan important, no?, que tenia, no tenia temps de revisar tots els papers, home, ara que no tinc res a fer, doncs miraré el despatx.
És la frase aquesta, ara que
em tanco el despatx i miraré documents. No? Sí. Miro els papers. I quan et poses a ordenar les carpetes, com si et podies ordenar les carpetes de l'escriptori i l'ordinador o així. I què troba? Troba alguns estudis d'un projecte que ni se l'havia mirat gairebé, del canal de Suez, un canal que tenia que unir el Mar Roig amb el Mediterrani. Mm-hmm. Era un projecte que feia, estava en els papers des de feia dècades, que havia interessat a Napoleó i als anys 30 del segle XVIII. Un enginyer havia fet un projecte i un altre enginyer, uns anys més tard, el va completar. I el Ferran diu, hòstia, ara que tinc temps i no tinc res a fer, s'anima i escriu al paixà del moment d'Egipte. Diu, què passa, nen?
Ja hi som.
Vale. Però no contesta. No li fot ni cas. Per tant, a la carpeta d'espà directament. Però la sort li somriu a ell, no al paixà, perquè el paixà, que no li fa cas, mor.
Oh.
I qui queda? Qui és el nou paixà d'Egipte? Aquell nen, el fill de Mahmet Ali, que ell havia educat quan era un... Exacte.
Oh.
Aleshores se li obren totes les portes. Aleshores
sí que li diu,
què passa, nen? T'acordes de Ferdi? Exacte. I ja està. I l'anomenen, es crea una empresa i l'anomenen director. El 15% dels beneficis del projecte serien per Egipte i la concessió era per 99 anys. Però clar, necessitaven que per sobre d'aquest paixà nen hi havia el sultà. Mm. El sultà otomà. Perquè ja hem dit que Egipte depenia de Turquia, de l'imperi otomà.
Sí.
I els anglesos van intentar boicotejar el projecte perquè era afavorir a una potència com França, amb la qual tenien les seves petites diferències.
Sí, sí, la veritat és que els obstacles van ser molts. La CEPS va negociar amb els anglesos i va començar el projecte. El paixà li va donar 20.000 homes que eren forçosos, no cobraven, era com... Clar, que bueno, això si és el que té... El... Sí, clar, sí. No. Els anglesos seguien boicotejant i França va haver de reduir la seva participació per tal i en que entressin els anglesos per repartir-se una mica aquest meló. A més, què passa? Que aquí els paixàs tenen poca vida
els i paixàs, la palma... Aquest també va morir.
També va morir.
El seu col·lega.
Sí, sí.
Ah, i això que mira que es cuidaven, eh? Total, tens la imatge d'un paixà d'aquests que...
I... El nou decideix que això d'enviar treballadors forçosos pues, no està tan bé, i atura les obres. I semblava que s'aturaven, però les EPS, com que era el moment aquest de tanta innovacions tecnològiques, comença a fer servir màquines de vapor i contracta treballadors de diversos països. Això és la deslocalització. I acaba les obres. El canal és un èxit, i les EPS, que havia acabat com una mena de perdedor,
sí,
es torna un heroi a França. Però un heroi
de veritat. Nacional, eh?
Heroi nacional.
Home, ha fet el
canal. El canal de Suez.
El canal més important és el canal Plus.
El cost... El cost, oficialment, és una petita cosa, eh? És que van morir 20.000 persones construint.
Que tot costa.
Però els últims estudis, els últims estudis que ja són més realistes, diuen que no, que van morir 120.000 persones.
Però clar, com eren esclaus i no estaven registrats, doncs aleshores mai se sap com van anar.
120.000 morts.
Clar, condicions d'esclavitud, jornades extenuants, calor extrema, malalties... Una massacre laboral, diguem-ne.
Pues mira, recorda bastant el Mundial de Qatar, eh?
Té una mica, té un aire. Sí.
Això, fins al 1956, que ja sabeu que Gamal Abdel Nasser va nacionalitzar el canal. Fins aquell moment, França i Gran Bretanya es van treure una pasta amb aquest canal. Que van morir 120.000 persones. A veure, què? Escolta.
Clar, és que aquest canal va reduir les comunicacions marítimes, que era per on es feien totes les vies d'industrialització.
És un canvi radical.
No, canvia totalment. És com inventar el fax.
No, no, perdó. No, 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 recordeu el bloqueig del canal de Suez?
Home, clar. Sí,
de fa no gaire. Que, com es deia el barco aquell, l'Evergreen?
Evergreen,
que es va quedar allà atrapat. No?
Però
i
recordeu que ja hem dit... Liu. Ja que us hem dit que quan la Seps tenia un èxit, el tio s'animava
ah,
molt.
Ah, això sí. Ui, vale, vale.
I es creia un visionari.
Se venia arriba, que diuen en castellà, saps?
És allò.
S'engorilava.
Afecta Elon Musk, no? Doncs bé, el tio després del canal de Suez, què pensa?
Ara què?
Faré un ferrocarril
ai.
Que uneixi Europa amb Bombai i Pequín. Línia 4 de Rodalies, eh? Clar, al final això no es va fer.
Vaja. No es va fer.
Escatenària, segurament, no donava...
Estava havia... suficient.
Dolines.
I aleshores diu que es fica en una altra empresa al nivell d'aquesta. O sigui, si dius, bueno, el ferrocarril París-Pequín no me l'agafen, doncs faré una altra. El geògraf francès, François-Louis Roder, que estava destinat a Algèria, va voler fer un, atenció, un mar interior al Sàhara.
Com?
Sí,
un mar interior al Sàhara?
Agafar el desert del Sàhara i convertir-lo...
Fer un canal
des del mar i fer un mar...
Una platja.
Clar, la platja, si això...
Clar, perquè això crea pluja,
sí,
per evaporació...
Sí, no, crea moltes està. Coses, crea...
Clar.
És una mica complicat, de fer.
Sí, està els mesuraments d'aquest home, que és el següent projecte amb el que Ferdinand de Lesseps es va venir a dalt, era fer una mena de mar interior entre la zona d'Algèria i Tunísia, que sí. Està 40 metres sota el nivell del mar.
Ah!
Després, clar, aleshores, diguem-ne... Això és veritat, si estàs 40 metres de l'hivern, bueno, obrim un forat...
I que caigui l'aigua.
I a l'aigua ja baixarà.
Ja baixarà.
Sembla fàcil. Lesseps es va unir amb aquest enginyer i va fundar una altra societat per forrar-se. El projecte tenia un cert problema. El canal que havia de portar l'aigua del mar fins al mar interior...
Què passa?
Només tenia 240 quilòmetres.
Aleshores, si vol alguna cosa...
I aleshores, clar, com allà fa calor, l'evaporació crearia un verger, això seria, però vamos...
La punyeta.
En avançar els estudis es va veure que moltes zones estaven per sobre del nivell del mar.
Ja.
És a dir...
O sigui, no que abans d'arribar al forat...
Has de pujar. I fer pujar l'aigua és difícil. I costa molts diners. Això es va anar amb la factura al govern francès, que és el que havia de pagar la pel·lícula,
sí,
i el govern francès li va dir, mira, xato...
Que estava guai, però...
Que està molt bé.
Els renders t'han quedat preciosos.
Però... Espera. Avui en dia...
Què?
Amb la tecnologia que hi ha...
Sí.
Hi ha un projecte que vol tornar a fer el mar interior
no,
en aquesta sí, zona, sí, entre sí, Algèria sí, sí. i Tunísia.
Visionari!
Bueno, però llavors què va pensar ell? Recapitulem.
L'he cagat amb les ambaixades.
Sí. Jo perquè sóc famós.
L'he cagat amb el mar interior. L'he cagat amb el tren a Bombai.
Però tinc el canal de Suez.
Ah, ja està.
Jo perquè sóc famós. Per diplomàtic, no. Això no. Ja no. Per dirigir un projecte al món amb més de 100.000 persones, no. Per construir un canal.
Sí, senyor.
Lo meu són els canals.
Ara.
Com Berlusconi.
Així, com Berlusconi.
Un magnat dels canals.
Així que repetiré. Aquesta vegada...
Ell veia canals a tot arreu.
A tot arreu. No, de fet, va intentar fer un també a Europa. Bueno, va dir... Diu, aquesta vegada, però res de març. Uniré oceans.
Hosti.
Ja vull dir, perquè això, no, això, ja...
Mar Mediterrani, Mar Roig,
poca cosa.
Atlàntic i Pacífic.
Hosti.
Dos grans, a més. Però, aleshores, primer, en aquesta missió, envia a un senyor que es diu Lucien Napoleon Bonaparte Weiss. Aviam, si la teva mare és Bonaparte i vol que es noti, i per evitar confusions et diuen Lucien Napoleon. Això, a mi, una mica...
També té part que es deia Weiss, que és Weiss, però que es pronuncia Weiss.
Soy Napoleon Weiss.
Soy el Napoleon Weiss, ¿sabes? El Napoleon Bonaparte i el Napoleon Weiss.
En fi, amb la informació i amb la intenció de fer un canal, i això és molt important, sense rescloses... És a dir, pla, no, entra l'aigua per un lloc i surt per l'altre, com es va fer el de Suez,
sí.
Es proposen diversos punts per fer això, primer es mira Mèxic, una part més ruixuda de Panamà, i finalment, on es va fer finalment. I...
S'ha de dir que Panamà, aleshores, era Colòmbia.
Era Colòmbia, encara era Colòmbia. I es contracta un comitè d'experts, entre els que hi ha Gustave Eiffel, saps aquest cafè d'aquesta Mecano de París, no? Molt
sí,
famosa,
bueno,
sí.
El Pont de Girona. Sí, senyor, el Pont de Girona.
Sí, sí.
Bueno, a veure, si un dia ha fet la Torre Eiffel i el Pont de Girona, què pinta fotent un canal?
Bueno,
que això serà sí, enmig de la selva?
Sí,
i que
sí, però és una zona estreteta entre l'Amèrica del Nord i del Sud.
Estreteta en els mapetes que veiem. Si tu estàs allà, tu posa't a fer un forat perquè passin vaixells allà.
Sí, no, la qüestió és que com que va fer aquest comitè, hi havia enginyers i gent que hi sabia de veritat, va haver llargs debats i propostes. Entre elles, la de Nicolas-Joseph-Adolphe Gaudin Le Pinay, baró de Bruxelles. La reserva nom d'aquí? No passa això.
Sí, sí, sí.
Doncs bé, Nicolas-Joseph-Adolphe Gaudin Le Pinay, baró de Bruxelles, va proposar fer un sistema de rescloses per l'orografia. Les CEPs, aquí va muntar en còlera i va dir que rotundament
no... rescloses.
No, la proposta cessaria sense rescloses.
De fet, necessitarien rescloses perquè, bàsicament, un mar està, diguem-ne, a una altura i l'altre està a una altra.
És que si no,
però què? Les CEPs deia, no, tirarem pel recte. Finalment, el govern de Colòmbia, ja hem dit que Panamà no existia com a país aleshores, li dona la concessió. I les CEPs crea la Companyia Universal del Canal Interoceànic de Panamà i un crowdfunding de 300 milions de francs.
De l'època.
Sí, fa un crowdfunding, això és pioner del crowdfunding.
També pioner.
Sí, sí, sí.
Govern i particular.
Micromecenatge.
I aquí posen govern i empresaris de tot el món. Hi havia desconfiats, perquè creien que no s'acabaria en els 8 anys previstos. Atenció, que el tio va dir que uniria l'Atlàntic i el Pacífic en 8 anys, com els de l'IMAC Constructions.
No, total.
Eren 1879, així que hauria d'haver estat acabat el 1887. Recordeu la data? 1887 havia d'estar acabat el canal. I per evitar desconfiances, crea un equip tècnic. Qui presideix l'equip tècnic? Ferdinand de Lesseps.
Ah, home, per favor.
El que es diu, farem una auditoria interna.
Clar, el seu fill Charles... No sabem quin
Charles és.
No sabem quin és. Un dels
Charles. És molt fàcil que diguessis. Qui farà l'auditoria? Charles.
Ell s'ocupava de l'obra.
El primer que va passar per allà.
Charles III, sí. No, aquest Charles s'ocupava de l'obra i ell de demanar diners.
Ah, que és el que li agrada.
Clar, amb un informe, va redactar un informe que deia que tot estava pensat, que es faria tot a temps. Això, els darrers estudis diuen que tot va perfecte i que el Camp Nou es farà en un any i que podrem tornar a Montjuïc, no? El primer que va fer Ferran, només arribar, és comprar l'empresa de ferrocarrils de Panamà, perquè va pensar que li faria, seria molt útil.
Claro.
Li va costar un terç de tots els recursos que tenia.
Oh.
Era molt important pel projecte, tant, que mai no es va fer servir.
Arriba a pensar que seria fàcil fer un canal recte.
Bueno, perquè és primer... És...
Sí, és el mapa, es veu recte i ja està.
I aleshores agafes i compres... I el primer dius, ho farem 8 anys,
sí.
Tinc tota la pasta aquesta que he fet del crowdfunding, em gasto un terç en comprar el ferrocarril de Panamà,
okay.
Però no compten en què, clar, malària, això és al mig de la selva, sí. Dengue, malalties, calor, serps, cocodrils...
Treballar 23 bitxos, hores...
condicions abusives, i comencen un altre cop a morir tots els...
Com a mosques.
Com a mosques els treballadors. Val a dir que al final del projecte només van morir 22.000 persones, res, comparat amb el canal de Suez. Al principi els diaris apareixia posant la notícia d'algun amor. Després moria tanta gent que ja van deixar de sortir de ser notícia. Tot s'alenteix molt. El tany, per exemple, es troben enmig del que ha de ser el canal...
Sí.
La muntanya Culebra.
Home,
ja té el nom, la muntanya Culebra. Ja
se la troben, vull dir que ja hi era. Ja l'hauria d'haver vist algú.
Ja, i a més es diu Culebra,
sí,
que
sí,
no
sí.
Pot ser res bo. Perquè no. Si hagués sigut, jo que sé, Montserrat,
sí, sí, dius, sí.
Això, amb aquesta podem negociar.
Sí.
Amb la muntanya Culebra, no. És un escull enorme pel projecte. Només s'havia rebaixat el nivell un 10%. I ja portaven 6 dels 8 anys que havia de durar el projecte.
Oi.
I quan van passar-se ja de termini, 9 anys, els diners es van acabar. De fet, demana autorització per finançar-se mitjançant una loteria a França. I encara que havien comprat la seva manera de que això pogués portar endavant era comprar periodistes i comprava a França. Els mitjans americans comencen a treure la veritat de l'obra. Aleshores es decideix què es farà amb rescloses.
Hombre.
Perquè fer-ho recte no hi ha qui ho aguanti. Res. Van dir que ens hem equivocat i tornem al projecte,
no
al projecte de les rescloses.
M'he equivocat, no m'ho havia ocorrit.
Sí, sí, sí.
Bueno, calien diners i per això calia el suport polític. I llavors utilitza un mètode molt, que es fa servir molt, que és el mètode qatarià.
Que és?
Comprar periodistes i diputats.
Ah, sí. Sí.
Sobretot comprar diputats, sí, sí. Perquè estiguin a favor de les obres del canal. Comencen a sortir coses com duplicació de contractes, van comprar màquines llevaneu a Panamà.
Que no se sap si abundava tot.
No, deia que era per a les...
I si cau un dia aquest...
No, per a les cendres.
S'ha de tenir tot controlat, abans que tinguem problemes.
Van començar... Això sí que era maquillatge, maquillatge a falsejar els números. Els números dels resultats, de les despeses, però també dels morts. Vull dir, va començar la mentida gegant aquesta i aleshores què fa l'ESEPS? Surt en públic i diu que promet que la rendibilitat del projecte seria 3 vegades la del canal de Suez.
Hosti,
sí. Ni Ruiz Mateos.
Però la pressió és tal i la corrupció que hi ha entorn a la construcció del canal interatlàntic és tan bèstia que ja no es pot amagar. L'ESEPS es nega, l'assemblea francesa li demana informació, li crea una comissió d'investigació i ella es nega i ell no es presenta. Ja és inevitable. Els diputats neguen l'autorització a la loteria per finançar el projecte. I l'empresa...
Ja era hora, eh? Després d'uns anys ja... Que ja es veia que...
I
ja es veia que no acabava d'anar bé.
I l'empresa entra... I a més el tio diu, tinc una idea collonuda, farem una loteria. I aleshores ja... Hi ha un moment que l'assemblea francesa li diu, tio, ja prou. L'empresa entra en fallida... El daltabaix econòmic és el més important que pateix la Tercera República Francesa. L'obra la van acabar els americans, que per cert van aportar al projecte 5.000 morts més.
Hombre.
I Ferdinand torna a caure en desgràcia un altre cop.
Però...
Sí, en desgràcia total. És acusat de frau, corrupció, suborns a polític i responsable de la mort de milers de persones. El van condemnar a 5 anys. Penseu que havia... arruïnat a moltes famílies franceses, perquè la gent posava allà, això és el futur, és com les que van invertir a terra, no? I en 5 anys, el van condemnar 5 anys, però clar, què tenia?
Ja,
era l'efecte de Semplana, que o ets molt gran o estàs malalt, que ja no va entrar a presó.
Que ja no cal entrar a
presó. Grinyant. Sí, van dir que queda a casa, deien que també li fallava una mica la pilota.
Estava molt medicat.
Ja estava molt... Exacte, sí. Així que cada vegada que passeu per la plaça de Ceps, que l'Anna Manso em recorda que a Gràcia els joves li diuen el Titanic.
Ah, sí?
Això m'acaba de dir, no ho sabia, Gràcia. Penseu que el tipus que per obstinat va fer desaparèixer els estalvis de milers de francesos i va portar a la mort de milers de persones i un home que va corrompre polítics i periodistes. Tot per la pàtria, francesa en aquest cas, i sobretot pel seu ego. Per cert, se'n recordeu l'any que he dit que recordéssiu que s'havia d'acabar el canal?
Que era
1887?
87, sí senyor.
Es va acabar el 1914.
Això de cara al Camp Nou...
Mira, jo no, això ho diu vostè...
No, però perdona, he de dir que em sembla un gran homenatge que un senyor que allargava les obres d'aquesta manera tingui una plaça com la plaça de l'Escola.
No, és absolutament ad hoc.
És el millor homenatge que se li pot fer. Com, i li volia donar altres glòries.
Penseu que quan es va inaugurar el canal... Panamà ja existia, ja era independent de Colòmbia, i ell portava 20 anys mort.
Ai, sí. No va poder veure el resultat de la seva obra, pobre.
No,
però li va fer una plaça a Barcelona.
Ara, 11 i 18 minuts, doncs bé, el senyor Lesseps, si no sabíeu què era, només havíeu passat per la plaça i us havíeu emprenyat pel trànsit o perquè ara tireu una a l'altra. Ferdinand de Lesseps.
Que maca que és la plaça.
Maca, maca.
Molt maca.
Gràcies,
molt
maca.
Ara que sigués un vaixell, ja la miraré amb uns altres.
Ja ho miraré, d'una altra manera, a veure si això de ficar-se dintre, sortir, que s'enfonsa una mica. Bueno. 11 i 18, execrables, gràcies, eh?
A vosaltres.
Adiós, adiós,
adiós. Sauf les aveugles, bien entendu.
Va, actualitzem la informació, és tardíssim, 11 i 18. Judit Vila, bon dia.
Bon dia.
Segona tanda d'oposicions de la Generalitat, fins ara sense incidències, amb la calor com a protagonista, això sí.
Tot i que alguns exàmens han començat amb retard, l'organització assegura que tot va, de moment, sobre rodes. La d'avui és la segona tanda de les oposicions per accedir al funcionariat després del caos d'ara fa 2 mesos. S'hi presenten 10.000 persones que busquen aconseguir una plaça pública d'administratiu o de tècnic en psicologia o veterinària, entre d'altres. Més detalls des de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, Jordi Casals.
A primera hora del matí el que hi havia a les portes de la facultat eren nervis, potser més dels normals. D'una banda, pels que impliquen unes oposicions i de l'altra, pel fet de presentar-s'hi per segona vegada en només 2 mesos. N'ha parlat la secretària general del sindicat IAC-CATAC, Assumpta Barbens.
Per desgràcia, hi ha algunes persones doncs, que avui no han pogut venir doncs, perquè alguna persona que l'han ingressat i després doncs, hi ha hagut molts nervis durant aquests 2 mesos. Hi ha gent que amb molta angoixa, gent que per desgràcia doncs avui no ha pogut venir, en canvi va anar el 29.
I a dins les aules, normalitat. L'únic problema, la calor. En fa molta i, de fet, bona part dels opositors es ventaven amb el que bonament podien. Per això s'ha acabat quan el tribunal els ha dit que no es podien fer servir pantalls ni res que s'hi assemblés.
I pendents també a aquesta hora de les carreteres amb complicacions en diversos punts de l'autopista AP7. Més detalls des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
A aquesta hora va augmentant a poc el trànsit. De moment, a la casa de l'autopista AP7 hi ha trams amb lentitud i aturades intermitents fragmentades entre Sant Cugat i Martorell. En sentit Tarragona, en sentit Girona, en aquesta autopista també lentitud amb retencions entre Mollet i Vilanova del Vallès. En sentit nord, sentit Girona. En el cas de l'autopista de la Maresme, tenim trànsit lent, aturades a la zona de Montgat, entre Tiana, Montgat, sentit nord, més amunt, també augmenta el trànsit a partir de Premià, la zona de Premià, Vilassar, Cabrera, fins ben bé Mataró, amb trams de molta lentitud, sentit nord, la C60 també aturada a Argentona els últims 2 quilòmetres fins a connectar amb aquesta autopista C32. Més amunt, en aquest cas, vies de la Costa Brava, destacar la C65 i C35, les dues de Llagostera, amb trànsit lent i aturades en direcció cap a Platja d'Aro. És tot, bon dia.
I a aquesta hora ja estan obertes les principals oficines de correus per agilitzar el vot per correu per les eleccions generals del 23 de juliol. Fins a les 2 del migdia hi haurà oberts 33 locals a les ciutats on hi ha hagut més demanda d'aquest sistema de votació. Segons les dades de Comissions Obreres, ja s'han superat totes les previsions i asseguren que s'arribarà als més de 2,5 milions de sol·licituds. Per això el sindicat reclama a la direcció de correus que contracti més personal per fer front al boom de feina que s'espera pels pròxims dies. El vot per correu es pot demanar fins dijous que ve, 13 de juliol. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
El Barça de bàsquet no atura l'activitat als despatxos i després de tancar i l'arribada de Joel Parra, ara està centrat en incorporar els germans Hernán Gómez de l'NBA. El club ja ha presentat una oferta per Willy, que el Madrid té fins dimecres per igualar, perquè es quita els drets del jugador a l'ACB, i en paral·lel negocia també per portar Juancho. Mentrestant en futbol, la selecció espanyola ja és a Nova Zelanda, on d'aquí a 12 dies arrencarà el Mundial Femení. Espanya ha aterrat després d'un viatge de més de 30 hores i ja descansa a Auckland amb fins a 9 jugadores blaugranes. Catacoll, Lae Codina, Ona Batlle, Irene Paredes, Aitana, Alexia, Maria Pérez, Mariona i Salma. Això el dia que una altra selecció, la masculina sub-21, pot guanyar l'europeu per 6a vegada a la història. I d'aquí a una mica més d'una hora es reprèn el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 amb l'última sessió d'entrenaments lliures fins ara dominats pel líder del Mundial, Max Verstappen. Serà a 1:15 i poc després també es donarà el tret de sortida a la 8a etapa del Tour de França de 200 quilòmetres entre Livorna i Llemotges i amb només un port de tercera categoria a 70 quilòmetres de la meta. El danès Jonas Vingegaard llueix el mallot groc per segon dia amb 25 segons de marge sobre Tadej Pogacar.
I pel que fa al temps, aquest cap de setmana s'intensificarà la calor, sobretot a l'interior, on hi haurà moltes màximes a prop dels 35 graus. A la costa la sensació de xafogor serà més acusada i el sol serà el protagonista a tot el país, sense excepcions.
RAC 1. Le pido una baguette y me dice, olala, ¿qué francés? Hombre, también comerán sus chapatitas y esas cosas. ¿O solo baguettes? Uf, esto tiene miga.
Sea verdad o no, con Renfe ahora puedes comprobarlo. Nuevo AVE Barcelona-Lyon y Barcelona-Marsella desde 29 euros. Y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a Lyon a partir del 13 de julio y a Marsella a partir del 28. Consulta condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Vols viure i beure cervesa artesana?
Vine a la Martó Beer Fest. A la quarta edició de la Fira de Cervesa Artesana de Martorelles, aquest dissabte 8 de juliol de 4 de la tarda a 2 de la matinada, al pati de la Masia de Carrencà.
Un lloc fantàstic on trobaràs 8 cervesers artesans amb 20 tipus de cerveses diferents, espai amb 4 food trucks, actuacions de màgia i música en directe.
Més informació a martorelles.cat/beerfest.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el Pla Renove de Son Pura i descobreix un nou descans.
Son Pura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Son Pura a les millors botigues especialitzades.
El Garraf sona amb força pel seu clima formidable, les seves platges, el seu patrimoni únic, la seva gastronomia i vins. I ara sona amb més força que mai pels seus festivals. Més d'una vintena de festivals per gaudir de la millor música, el cinema, la gastronomia, novel·la negra. No et perdis els pròxims. L'estiu té nom i es diu Garraf. Pots consultar tots els festivals a garrafsona.cat.
Aquest estiu submergeix-te en el pla més fresc i divertit. Les teves pel·lícules favorites, les teves crispetes cruixents, el teu refresc més fresquet i a viure les històries més refrescants a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana gaudeix a Cinesa de Vacaciones de Verano. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es. T'esperem! Ho heu demanat i per fi és una realitat. Ja pots reservar les teves butaques amb Cinesa Unlimited Card i seure amb els teus amics subscriptors. Entra a la teva àrea de client i comparteix el codi per vincular els vostres comptes. Gaudeix del cinema sense límits a Cinesa, ara també en companyia. Consulta més informació i condicions a Cinesa.es.
A RAC 1 Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
5 minuts i arribarem a 2:15 del matí. Ja tenim per aquí els pantalleros. Ara de seguida ja està.
Hey, epa!
No us suporto, però vamos, les ganes d'agafar vacances.
Escolta'm, Xavi.
Moment.
Agafa la...
No puc dir res.
Xavi, no ho mirem més. Mira'm els ulls.
No vull mirar els ulls.
Han arribat els flams.
Però vés-los a comprar.
Ha trucat el senyor Fageda?
No. El senyor...
Perquè és veritat, em va dir el Xavi que hi havia flams d'ou, que sí, ja no els he vist mai a...
És una novetat, em sembla, no fa gaire.
I, no, i em va dir, no, jo te'n porto i tal, no m'has portat res.
Mai
em vas enviar un WhatsApp que tinc aquí que em vas dir, porto tot el maletero ple de flams d'ou.
Jo tinc, bueno, tinc WhatsApps del Toni preguntant-me si jo he rebut flams d'ou de la Fageda abans que ell.
Però això és veritat, que tu l'has rebut.
Jo no crec, això es queda entre jo i el senyor Fageda.
No, però vull dir...
Entre jo i el senyor Fageda.
Ara potser no, no ho hauria d'haver dit, però...
Clar.
Tu tens algun...
Que entrim els clams!
Han caigut.
4 minuts i 2:15, va, que de seguida arrencarem pantalles, però abans... Aquest estiu, l'Aigua Fontvella ha creat una edició limitada de la seva mítica ampolla per donar suport als esdeveniments i festivals de música que hi ha a Catalunya. Estigueu alerta perquè demanant Fontvella al bar al qual aneu habitualment o al vostre restaurant preferit, podeu participar al sorteig de centenars d'entrades i d'experiències. Participeu i ompliu-vos-hi de vi. Que tenim aquí les ampolles Fontvella i tots aquí ballant amb les ampolles Fontvella al damunt de la taula.
La nostra aigua de capçalera.
Silenci.
Què ens enviaria la Fontvella?
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bravo.
Impressionant. Bueno, quina acrobàcia.
Això.
Acrobàcia aèria, eh?
És una acrobàcia?
L'he vist, saps com aquells...
Sí, sí, sí.
No sé si ho fan això,
loop,
encara. Aquells loops ficant-se
per aquí. Aquelles avionetes que es treuen pum, saps?
Perdoneu, eh? I ho faig allunyar el micròfon perquè tinc tal potència de veu...
Sí, sí.
Sobrat, que podria fer mal a la gent a casa.
Sí, sí, sí.
Cert.
No, no, la torre...
Nens, no intenteu
de comunicacions està a punt de caure.
Collserola.
Collserola està allà tremolant des de fa uns minuts. Bueno, escolta, de seguida he d'explicar que tenim regals,
eh? Setmaneta, eh?
De què?
L'estrena.
Bueno, però la setmana que ve és forta, no?
Setmana que ve, sí. Sí.
La setmana que ve ja...
Hem estat a punt de no venir.
Bueno, home...
Sí, 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 jo he sortit
ahir
a casa fa 5 minuts.
Ahir vaig agafar la caixa d'eines que tots tenim a casa.
Zig-zag.
La serreta...
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-
Missió Impossible. Impossible
7, Death Reckoning Part 1.
Que bueno, ja he vist comentaris que heu fet tots que us agraden molt, però ja en parlarem d'això. Això és la setmana que ve. Missió Impossible, la nova de Pixar, sí. també. També. No és una bona setmana, la que ve, tu. Va, però abans, anem amb les estrenes a sales, després farem una miqueta de sèries. En català, aquest cap de setmana tenim pel·lícula d'animació que ve d'una sèrie que va emetre, no sé si encara la deuen fer.
No, no, que va, van ser tres temporades, va ser...
Tu l'havies vista, Noemí?
Jo de petita he vist algun, sí.
Que, a sèrie, Televisió de Catalunya, bueno, Super 3, que era la gran esmaixada, The First Slam Dunk.
Un, dos, tres, guanyar! Guanyar!
Això fa sonar.
Sí, sí.
Tinc del matí, salari principal.
Sí, per una generació teníem el Chicho Terremoto jugant a bàsquet, però per una altra... és del 2000. Sí,
és dels
2000.
La bruja, sí.
La brujaveria.
La brujaveria.
A Japó es va emetre l'any 90, no. Però aquí es va emetre el 2004 o...
Una cosa així, més o menys. Sí. Slam Dunk, la gran esmaixada.
Té molts fans, aquesta sèrie, aquí a la ràdio, eh?
Sí. Aquí a la ràdio?
Sí, 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 hi ha uns quants que són fans.
Qui?
El Joel Penya, el Joan Torres...
Ah, tots aquests basquetboleros, sí, que devien veure...
Que ha
rebut, potser, vés a saber.
Hi ha sèries d'animació que tenen a veure amb temàtiques esportives que han donat bastanta força. Hi ha una de Humble, em sembla també que la...
Aquesta no la conec.
Aquesta ha tingut bastant d'èxit.
Ja ha començat des d'Oliver Benji en el seu dia.
Sí, però vull dir que entre la gent de la meva generació encara...
Que tardaven quatre episodis amb marcar un gol.
Sí, sí.
Recorre el camp. Túnel, quan anava corrent, i no es veia, no acabava... La gespa feia pujada.
La pilota,
però és que un capítol sencer formada. Era un xut que anava d'una banda a una altra.
Sí, sí. Bé, tu l'havies vist,
Oliver
Benji. Jo vaig veure algun, de petita.
Algú ha vist la pel·li?
Oliver Benji.
No l'he vist, però vaja, és una d'aquestes estrenes que pels fans, sens dubte,
estrenen
en català. Per tocar una miqueta la fibra de tots aquests fans del Super 3 d'inicis dels 2000.
Sí, no? La nostàlgia, no?
Sí, home, sí.
Sempre funciona, això.
Va, anem amb la segona, l'estrena, sens dubte, més comercial, d'estiuenca.
Molt,
home, sí. Ho és. No, jo he dit boníssim, he dit comercial.
Jo m'he portat una sorpresa.
De què?
Perquè pensava que, dic, la van estrenar dijous i dic, ja veuràs, debutarà, número de taquilla...
No,
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 no, no, ni, no està... ni dijous ni divendres.
No està petant-ho.
Ostres.
Bueno, està, aviam, està la segona.
I quina és la primera?
Indiana Jones.
Indiana Jones.
Indiana Jones.
Però si tots em dèieu que Indiana Jones està en fatal, en taquilla internacional...
Doncs m'alegro molt. Estan
fatal a tot el món.
Sí, Espanya, no, la gent de Disney, nosaltres estem molt contents. Espanya està funcionant de l'hòstia.
Però això és en sèrio?
Sí,
la illa espanyola d'Indiana Jones.
Completament. Doncs quina alegria.
Està funcionant molt malament a Estats Units, a Xina, a tot arreu, però...
Espanya? Espanya, sí.
Espanya està funcionant bé.
Bueno, doncs, en tot cas, no ha aconseguit no aquesta pel·lícula superar Indiana Jones. És la pel·lícula, la nova de Santiago Segura, que es diu Vacaciones de Verano.
Buenos días.
Buenos días, papi.
Cuando al principio de una película todo es perfecto, es el porque es el terror. Y en la siguiente escena se va a torcer.
¿Sí? ¿Puedo quedarme contigo?
¿Cómo?
¿Qué me ha dejado mi mujer?
Santiago, esto se tuerce la primera escena, Santiago.
Però escolta, és veritat que és un gènere que està cultivant últimament el Santiago Segura, que és el de la pel·li d'estiu,
sí.
No?
Familiar.
Amb nens.
Familiar, la mateixa pel·li familiar.
I Leo Harlem.
Una dècada.
I llavors està repetint aquesta fórmula. Aquí el que passa que el que ha fet aquesta vegada, per primera vegada, crec que en 10 anys, és fer un guió original, perquè tota la resta de pel·lícules que havia fet eren remakes de pel·lícules italianes o argentines, i aquí ha creat, com a mínim, una història original. El que passa que...
Bueno, compte que no sé
qui
que
va, de què va, això?
Ell és un pare que l'acaba de deixar la seva dona, s'ha quedat sense feina, i li proposen, amb el seu amic, que és el Leo Harlem, que també l'han acomiadat de la feina, anar a fer de monitor de nens en un hotel de 5 estrelles a, no sé si és a les Illes Canàries.
Ah.
I com s'han de quedar els nens, se'ls han d'emportar, però no poden dir als nens que són els seus pares, perquè no poden entrar a l'hotel.
Ah.
I a partir d'aquí es generen una sèrie de situacions, de gags... Que, bueno, que la veritat és que de gràcia em fan ben poc.
No t'ha agradat, eh?
No, és molt fluixa.
Fluixa.
Molt fluixa, però com totes les comèdies que ha fet el Santiago Segura en els últims temps, eh?
Potser la culpa és que el guió és seu. No, ho dic de veritat, eh?
Sí, no, i que ja ella s'ha acomodat a una fórmula que li està funcionant, perquè, de fet, les seves pel·lícules, les últimes pel·lis que ha fet, clar, són les més taquilleres del cinema espanyol. Porta 4 anys consecutius fent la pel·lícula més taquillera del cinema espanyol. I mentre això li funcioni, doncs continuarà fent pel·lis així. El dia que no, doncs segurament tornarà a fer Torrentes o tornarà a fer Atestir de pel·lícules.
No, jo només trobo fascinant que un director com Santiago Segura sigui capaç de tocar els dos pols més oposats, no? Pel·lícules com Torrente, que no són familiars, evidentment, no són pel·lícules políticament incorrectes, jo diria que fins i tot
dubtoses ara mateix. Avui en dia no sé si podria fer un Torrente.
I després, crec que la primera Torrente...
Sí, sí, clarament sí. Jo crec que ara mateix
Torrent,
sí.
El primer Torrente fa broma d'una cosa i el segon Torrente i el següent són molt còmplices d'aquesta broma.
Exacte.
Sí, són gairebé acomodaticis, no? Sí. Fan la gràcia, si em fas gràcia, que fa gràcia que sigui racista i humor, etc. Jo crec que la primera se n'enfot bastant bé i la següent són... Sóc el teu col·lega.
La gràcia de la primera pel·li de Torrente era aquesta...
Era una crítica...
Exacte.
No?
Per això dic que em fascina que sigui capaç d'anar fins a aquests extrems tan bèsties de Torrente, però que també sigui capaç de fer cinema familiar per a tots els públics i que tingui èxit, però no?
No, o sigui, no teniu la impressió. Igual... El tema de Torrente, que el que era un, diguem-ne, un exabrupte, no sé, un personatge que era... Ara tampoc hi ha gent que no el veu tan malament.
No. Ah, bueno. Escolta, i no
algú que el reivindica, però, gairebé com a símbol patri.
Torrente ara mateix és un moderat.
Jo no crec que exageris gaire.
Moderat, perdona, centra dret a vegades.
Amb tota la tristesa del món, no ho crec pas.
El què?
Això que sigui, o sigui, que és moderat. És que
està està normal, una mica normalitzada el seu discurs.
És un moderat.
Ja està.
Bueno, de fet, el Torrente actual potser segurament seria militant de Vox. Ho dic de veritat, eh?
Sí, o...
No, Vox és massa per ell.
Mm-hmm. Escolta, no pot suportar-ho, no? Algú més vols el comentari de la pel·lícula de l'estiu del Santiago Segura? No voleu dir res? Per cert, que m'han dit que surt un parc aquàtic a la pel·lícula,
sí,
pot ser?
Sí. Sí? Hi ha una escena que passa que ell es deixa un nen per allà.
Doncs que sapigueu... Mira, tinc una sorpresa per vosaltres.
Vinga, va, vamos.
A veure, eh?
Els nostres amics de Marineland,
home,
lloc estupendo de criatures, volen aprofitar l'ocasió per convidar alguns dels oients cap al Parc Marineland, lloc perfecte per anar amb la família allà a Palafolls, per visitar el delfinari, les exhibicions de dofins, els lleons marins, etc. Doncs tenim Family Pack, perquè passeu un dia en família a Marineland, que inclou dues entrades per adults i dues infantils, per tant, pack familiar.
Adjudicat, Òscar Brock.
No.
Family Pack. No tinc fills.
Què heu de fer per optar-hi? Contestar, com sempre, la pregunta que la nostra central de preguntes plantejarà ara mateix a Twitter, que m'han dit que és...
Central de preguntes.
O sigui,
la part del teu equip,
és una base
de
dades. És una base de dades.
Els minions.
Automat. No, no, però és aleatòria. Les preguntes són aleatòries. I treuen pregunta. A veure què em diuen.
Villano favorito, Grundon. Diuen...
Quina és l'atracció? L'atracció més bèstia a la qual heu pujat o per la qual us heu llançat mai? Quina és l'atracció més bèstia que heu pujat o per la qual us heu llançat mai?
No vaig sortir una nit amb Òscar.
I pot certificar el Toni que va ser l'atracció més dura que ha viscut ni el Dragon
Khan.
Jo no us veig gaire, pujant a atraccions potents a vosaltres. Però
escolta,
jo
el Xambala, no? Potser...
Per atraccions que fan por, us recomano moltíssim Rodalies. És l'atracció que fot més por de totes.
És veritat, és l'Hotel Kruger. Si no us toca... Bueno, expliqueu això el que vulgueu a través de Twitter. No patiu, perquè podeu aprofitar l'oferta aquest dissabte i diumenge i comprar l'entrada d'adult a preu de nen. Només heu d'introduir el codi promocional, atenció, estiu23 al web marineland.es. marineland.es, estiu23. I si voleu guanyar-ho per la cara, podeu anar al Twitter i contestar la pregunta. 11:37, petita pausa i de seguida continuem. Vinga.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Parlem.
Tot i que 9 de cada 10 espanyols consideren la vista com el seu sentit més valuós, només un de cada 3 es fa una revisió periòdica. Marc Perea, com a especialista en salut visual a Òptica 2000, això és raonable?
No gaire, sobretot després dels 40. Igual que ens fem revisions mèdiques anuals, per què no ho fem amb la visió? Els nostres exàmens visuals són personalitzats i molt complets i detecten a temps possibles alteracions visuals i de salut ocular.
Per això l'eslògan d'Òptica 2000 és "Els teus ulls s'ho mereixen, oi?". I on us podem trobar?
Als centres del Corte Inglés. Així, els clients es beneficien de tots els avantatges que ofereix el centre, com amplis horaris, pàrquing, pagar amb la seva targeta...
I, a més, ara s'ha d'aprofitar la promoció 2x1.
Exacte.
Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Els gelats La Fageda són com els seus iogurts, el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat, nata fresca i ingredients naturals. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. La Fageda, gelats com ningú més els fa.
Arriben a Lidl els formats Estalvi XXL al millor preu. 400 grams de pop cuit per 10,99, t'estalvies un 27%. I pack de 2 espatecs extra per 2,99, t'estalvies un 24%. Endú-te'n més per menys. Lidl, marca la diferència.
Sondra Radvanovski i Piotr Bechawa, junts de nou al Liceu. Dues de les veus més estimades pel públic en un recital memorable amb grans àries de Verdi, Puccini i de Dvořák. Tosca, Aida, Rusalka, els dies 13 i 16 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Vols protegir la teva empresa d'un atac cibernètic? Saps com incorporar tecnologia de ciberseguretat? El dijous 13 de juliol, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de ciberseguretat per a Pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Del 13 al 22 de juliol torna a Manresa el cicle de músiques amb ànima Sons del Camí.
Joan Dausà, Judit Nederman, Manu Guix, Anna Urpina, Enrio i Berta Sala ompliran de música els espais amb petjada ignasiana de Manresa.
Aconsegueix les teves entrades a sonsdelcamí.cat i deixa't inspirar pels sons de Manresa, al cor de Catalunya.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. A RAC 1, dia lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
5 minuts i 3 quarts de 12, escolta, un moment. Un moment, un moment.
Ai, els coloms.
Treu-me la música, un moment. És que, de veritat... És que ara la publicitat, esteu aquí comentant els missatges que estem rebent de molta gent, que diu el Shambhala, l'Huracán Condor, Dragon Khan, el Furious Baco, algú que diu, bueno, el tren de la bruixa.
Només que... tren de la bruixa.
I estàvem comentant aquí sobre si havíeu pujat a grans tal, i ha aparegut Blai Morell.
Què? Mai de ser,
quina és la teva experiència, Blai?
Jo vaig anar fa anys a Port Aventura i vaig pujar al Tutuki Splash.
Tutuki
Splash. I vaig dir, ja no pujo cap més. Espereu-me, me'n vaig a veure Epi Blas. Me'n vaig a veure Epi Blas i després me'n vaig al bar.
Pujat el Tutuki Splash i vaig...
Però ja està. Aquesta és la meva experiència pujant a atraccions de...
El vaig veure en Camilla, el Tutuki Splash. Escolta, saque ese señor en Camilla.
El truero.
Ai, un moment, Tutuki Splash, per qui no hi hagi anat mai, és els típics troncs.
Sí.
Bueno, que està molt bé, eh?
Sí, que fa
baixada,
sí, que
et mulles. Caus a l'aigua i et mulles.
Et mulles.
Per més de 4 anys.
I què et va passar? Quina sensació vas tenir, Blai?
Bueno, que em vaig mullar i que bueno, quan vaig baixar... És que jo tinc vertigen.
Ah,
i quan vaig baixar, jo vaig dir, hòstia, no, això no és per mi.
És que el Blai és com els gremlins. És com els gremlins. Quan es mulla, comencen a aparèixer Blais de l'esquena, a sortir Blais, plum, 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 plum.
Blais malignes. Tres estrelles.
Hi ha gent que fa turisme d'aventures,
sí,
eh?
Sí, sí. I tinc un amic...
Mira, perdona, la Pilar ens està escrivint des d'Orlando. Ara mateix, què fas escoltant la ràdio? Ara mateix són les 5:40 de la matinada d'Orlando. Bueno, ahir vaig pujar aquesta atracció i fa la foto d'Universal Orlando Resort, que es diu Hulk, que et llença a 108 km per hora, sents que la teva ànima marxa del cos. M'estan donant voltes al cap i encara no puc dormir per culpa d'això.
Imagina't el Blai en el Hulk.
El Hulk! M'han d'ingressar. El Miami Memorial.
L'han de recollir amb una pala.
El Miami Memorial. Que està Orlando.
Orlando Memorial.
Porten d'Orlando a Miami amb una camilla.
Una volada per carretera.
3 minuts i 3 quarts de...
El senyor Blai Tutuki Splash Morell.
Va, prou. Va, 3 minuts per 3 quarts de 12 del matí. Precisament en un dia que, a banda del tema de Santiago Segura, a banda del Santiago Segura, on comercialment no hi haurà rival la seva nova pel·lícula. Veurem què us sembla la resta de les estrenes. La primera arriba d'Itàlia, i el seu protagonista és Toni Servillo, l'actor de La Grande Bellezza, sempre impecable, no sé si en aquesta pel·lícula, que es diu El primer dia de mi vida.
Ci sono un sacco di persone nel vostro futuro che vi aspettano.
La comèdia italiana que hem vist 500 milions.
No, però Toni Sergio és molt... No és una comèdia.
Ja ho sé, que estic fent un...
Ah, vale, perdona.
Duqui Esplash.
Calma, Duqui Esplash. Va, què? Què és això?
Mira, per mi és com una variant del que bonic és viure, on apareix un misteriós home que li fa una proposta a quatre persones que tenen intencions suïcides per tal que trobin un nou sentit a les seves vides. És una pel·li que toca diversos pals i jo crec que els toca tots bé, perquè presenta molt bé els personatges, construeix un arc narratiu interessant, parla del dolor, de la manca de comunicació, i a més aconsegueix no caure en la sensibleria, que és una cosa fàcil caure en aquest estil de pel·li. I a més, té a Toni Servillo com a protagonista, que és fantàstic. És aquest misteriós home que agafa aquestes quatre persones i durant una setmana...
És l'àngel de...
Sí, vindria a ser com una mena, sí, com una espècie d'àngel.
Que bellos vivir.
Clarence,
gràcies.
És una pel·lícula que té pinta que tindrà remakes. Que tindrà remakes a Estats Units i a altres llocs, perquè de fet el seu director, el Paolo Genovese, és el tio que va fer Perfectos Desconocidos, que és una pel·li que després s'ha fet remake pràcticament a tot el món. Entre ells a Espanya, on la va fer el... L'Àlies de la Iglesia, en el seu moment. Una molt bona pel·li.
Bona pel·li, sí?
Sí, per mi sí.
No, a mi no m'ha agradat.
No t'ha agradat?
A mi sempre sé que m'ha semblat molt sensiblera.
Sí, oh.
Musiqueta, així, jajaja, no és per mi.
No és per tu?
No és per mi.
La pel·li del Toni Servillo.
Reconec que Toni Servillo sempre està molt bé.
És gairebé impecable.
Molt carismàtic, però a mi aquest tipus de pel·lícules que juguen molt amb l'espectador, no, a fer-te una mica a veure... Bé, tampoc estàs tan malament.
Va, següent. Coproducció europea de ciència-ficció... que es va veure a Sitges, que s'ha estrenat en català, que es diu Vesper.
No et creuràs el que he trobat.
Què és?
Llavors.
Llavors.
Sí. La clau, la clau de la pel·lícula.
Vesper. Bueno, aquí és Vesper, el personatge de la noia.
Sí, es diu Vesper.
No sé què li diuen, però...
Es diu Vesper, ella.
Clar, la noia es diu...
Vesper.
La noia es diu Vesper, que és el personatge de...
L'estat català.
Bueno, hi havia abelles, no? Abelles...
Sí.
Ah, vale.
Insectes.
No, aquí és el personatge protagonista.
Vesper.
Vesper.
Com Vesperlin.
Vesper.
Com
el nom de la
Vesperlin. Vesper. De James Bond.
Ei, bona pel·li. Bona pel·li, ho dic de veritat. És una pel·lícula que ens porta a una terra postapocalíptica on hi ha hagut una mena de cataclisme ecològic, estrany, que tampoc te l'expliquen gaire bé, s'ha de dir. I et trobes amb una gent que malviu en aquests paratges desolats, diguem-ne, i després també una altra gent que viu tancada al que coneixem com les...
Ciutadelles,
no?
Citadel.
Sí, una citadel, no? Es suposa que allà és on viu la gent que s'ha aconseguit salvar d'aquest apocalipsi, i que té uns avançaments tecnològics increïbles, no? La protagonista és Vesper, és aquest adolescent que vol accedir a una d'aquestes ciutadelles i es troba al bosc amb una nena, amb una noia, un adolescent, millor dit, que serà també clau per la seva missió, no? Pel que està buscant. Jo crec que explicar més potser seria ja entrar en el terreny spoiler. El que tenim aquí és una pel·lícula de ciència-ficció de baix mig pressupost.
No ho sembla,
que no ho sembla. Sembla una superproducció. Per què? Bàsicament perquè el món que creen és superabsorbent. És a dir, de seguida et fiques en aquest món que t'estan venent. És meravellós com ho fan. I també m'agrada moltíssim aquesta relació que té la protagonista amb el seu pare. No sé si explicar-ho tot, no?
No, millor que ho vegin.
La relació...
Això seria la feina del Blai.
És un detall curiós, però...
Sí, la relació amb el pare, jo crec que és el motor d'aquesta pel·lícula, és meravellosa.
Les llavors són importants.
Les llavors són importants, no explicarem per què, però bé, ho veureu.
De fet, el subtítol de la pel·li és One Seed Can Change Everything.
Ah, efectivament.
Una llavor ho pot canviar tot.
I aquesta noia adolescent ho està investigant. Està investigant el poder d'aquestes llavors per salvar, en teoria, el món. No? I a partir d'aquí el que tenim és una aventura, jo crec que bastant ben desenvolupada, sense gaires estridències... Una pel·lícula que té, de vegades, fins i tot un toc indie, no?, en les temàtiques.
Intenció.
Però, sobretot, important, aquest món que crea, que és tan absorbent i que et fica dins, jo crec que és el millor de tota la pel·lícula, sense dubte.
Sí, a mi és això, crida l'atenció al disseny de producció, està molt ben feta, i a nivell de trama té suficients elements com per mantenir-te amb la curiositat i atrapat. Jo crec que, a nivell de referències, diria Nausica, la pel·li d'animació, per aquest missatge d'ecològic i de relació amb la natura, i una pel·li també sèrie que no és gaire coneguda, que es diu Melanie, la noia amb tots els regals, que era una pel·li també postapocalíptica, que hi havia el tema com fongs i tot això. Que són temes que estem veient molt amb tot això com dels zombis i de... d'aquestes realitats una mica, però que aprofiten per tocar temes que són interessants i que en aquest cas està molt ben fet.
I amb alguna una mica de Cronenberg, també.
Sí, sí que és veritat.
També,
sí. Sí que és veritat. Té aquest punt Cronenberg de...
És fosca, la pel·li, no?
Fusió màquines i...
Fosca.
I éssers biològics, no? És una cosa...
Fosca. Bueno, sí, té un puntet, sí.
Té algun element una miqueta...
A mi el que passa pel meu gust, jo crec que els valors de producció, el disseny de producció, jo crec que es menja, està per sobre de la història. La història potser és massa poca cosa, massa minimalista, i el que deia l'Òscar és que, o sigui, sembla una pel·lícula que hagi costat 100 milions de dòlars o 200 milions,
quan
és una pel·lícula que segurament ha costat pocs milions d'euros, eh?
I que segurament ho veus. Veus que aquesta pel·lícula no té un gran pressupost, però aprecies com han tret tot el suc de la poca pasta que tenien per
fer-la. Una pel·li rodada a Lituània...
Sí.
A mi m'agrada, és veritat que el guió és molt petit, bastant simple, però crec que la part imaginativa, no?, com aquesta gent s'ha gastat fins l'últim euro en demostrar que es pot fer una gran producció sense gastar-se 1.000 milions de dòlars, jo aprecio molt això. Em sembla que està molt ben feta la pel·li, que té gràcia, que la història, tot i que sigui petita, funciona, i ho m'ho vaig passar pipa.
Ella està bé?
Sí.
Rafiela Chapman.
Molt bé.
Ella està molt bé, jo crec que...
Desconeguda, no?
Sí. De fet, l'únic actor conegut del repartiment és Lady Marsden. Sí.
És el dolent, diguem-ne, no?
Sí. Sí, crec que tindrà continuïtat, aquesta actriu.
Mira.
Sí, perquè, a més, es passa gairebé tota la pel·lícula sola. És a dir, tirant de la pel·lícula tota l'estona.
La pel·lícula es diu Vesper, la podreu trobar...
Vesper
al cinema.
En català.
I en català. Precisament la setmana que se celebra l'Orgull també ha arribat al cinema, és una pel·lícula ambientada l'any 77 a Espanya, Transició, i que recorda els inicis, alguns dels pioners de la lluita de la LGTBI, que es diu Te estoy amando locamente.
Venga, que ya estamos todos. Sonreí.
Miguel.
¿Cómo va ese futuro abogado?
Que va a ser el primero de la familia en poder entrar en la universidad.
¡Vamos! No estás soltando aceite, que se va a caer la
noche. Ya te vas riendo de ti.
¿Qué?
Con todos ustedes.
Doncs una pel·lícula que arriba en el moment adequat. És a dir, una pel·lícula que ens porta a Sevilla l'any 1977. El protagonista és un adolescent homosexual que va per advocat, si malament no recordo.
Ha de fer els exàmens.
Ha de fer els exàmens per ser advocat, però ell el que vol és ser artista. Ell el que vol és anar al programa Gente Joven, a participar al programa Gente Joven. I aleshores, en aquesta Sevilla del 77, es fica dins els cercles homosexuals de l'època, i és aquí on descobreix realment la seva vocació i on se sent estimat, no? A partir d'aquí el que tenim és una història on veiem com a l'època es reivindicaven les llibertats d'un col·lectiu que estava perseguit per la policia, no ho oblidem. És a dir, a la pel·lícula veiem com a segons quines festes homosexuals que se celebren entra la policia donant garrotades i emportant-se'ls a la presó per escàndol públic. No?
Sí, perquè existia encara la llei de perillositat.
Any 77, poca broma, això es fa dos dies pràcticament. Jo crec que la pel·lícula, la intenció de la pel·lícula està molt bé i crec que ho hem parlat abans nosaltres, no? Sí, potser que és una pel·lícula una mica senzilla, potser excessivament plana, potser és una pel·lícula previsible, sí, no diré que no, però crec que es deixa veure la pel·lícula, és una pel·lícula que a més et fa pensar, una pel·lícula amb alguns personatges que jo crec que estan molt aconseguits i a partir d'aquí
el personatge
molt bé, no?
De la mare aquesta actriu,
la mare sobretot
i el
noi que l'ajuda també aquest transformista que també l'ajuda el convenç perquè sigui artista, no? I perquè apreciï realment és una pel·lícula que sense ser una meravella, sense ser una pel·lícula que recordarem d'aquí 5 anys, sí que en el moment que arriba en un moment molt adequat i que és una pel·lícula bastant agradable.
Jo sincerament crec que en el moment en el que estem ara mateix és molt important que hi hagi pel·lis amb aquesta intencionalitat i de fer una pel·li lleugera que sigui fàcil dir vaig a veure aquesta pel·li al cinema, tampoc no vull veure una pel·li que carregui excessivament les tintes perquè sabem que potser l'estiu no és la millor època per anar a veure un dramón, per dir-ho d'una manera, però està molt bé que pel·lis així s'estrenin i que la gent les vagi a veure i aquest missatge cali, perquè jo crec que avui en dia ens fa molta falta que cali aquest missatge, que... i és molt trist veure que una cosa que és dels anys 70 encara estigui en qüestió a l'any 2023.
Sí.
És molt fort.
No, no, i que te n'adones com van lluitar aquella gent per aconseguir uns drets, unes llibertats que hi donem per assumides i que ara estan en perill.
És que l'any 2023... Perdona, el gran problema, no sé si és una qüestió ibèrica o general de totes les societats, és la de la memòria històrica. Hi ha la memòria històrica, que sembla dels anys 30, bueno, però als anys 70 ja comença a necessitar memòria històrica.
Sí, absolutament.
Sí. Per recordar què passava, què deixava de passar, què ha estat, com hem arribat fins aquí.
Doncs no? Aquesta pel·li, com a recordatori, jo crec que està bastant bé.
Toni.
No, mira, no vull posar aigua al vi.
A mi la pel·li...
No, té molt bones intencions, però si haig de jutjar les pel·lícules per les bones intencions, llavors la cosa seria una altra.
Ja.
A mi em sembla que la pel·li està bé, però no m'entusiasma.
Bueno, home, però que tampoc no la destrosses, tampoc no et
sembla durantíssim. No, ni molt menys. Crec que són pel·lícules... A veure, jo diferencio entre les pel·lícules rellevants, que parlen d'assumptes candents, i les pel·lícules que són simplement entreteniments, crec. I aquesta pel·li crec que és simplement un entreteniment.
7 minuts i les 12, la pel·lícula es diu... Espera't, que no ho dic aquí.
Te estoy amando
locamente.
Ara ve la bona,
Te estoy amando locamente.
No, és que ara arriben la pel·lícula, diguem-ne, de...
Aquesta és la bona d'aquesta setmana.
Taquillera.
Etiqueta negra.
Una
dècada estarem parlant encara d'aquesta pel·li.
Pel·lícula amb tauró... Per tant, això ja és el punt de partida.
Tiburón negro.
No, tauró, megalodón.
Ah, sí?
I work for Nixon Oil. I'm supposed to ferry out to the rig from here.
Dad, I think I see it. Is that it?
Yep, that's her. I'm here to do the inspection.
What is it?
Protección. Protection from what?
Mom?
Hello?
Hello?
Anybody?
Yeah,
anybody?
Here. Yeah, I'm here.
Johnny. Johnny.
Bueno, tiburó...
Et diré que el tràiler és millor que la pel·li.
Vaig a mirar-me el tràiler. Mira, mentre m'ho expliqueu, us posaré el tràiler.
Més el tràiler és més curt.
S'ha d'explicar.
És millor. T'ho passes bé?
És tremendo.
Heu dit que no és un tauró, que és un megalodon.
Sí, sí,
sí, és un megatauró.
Un supertauró.
Sí, segueix la onada de pel·lis aquestes.
És un supertauró...
Bueno,
realment no l'arribes a veure.
No
l'arribes
a veure.
A veure, podria ser un sonso o un megalodó. No saps exactament què és, perquè surt poc.
Que no tenia pressupost perquè apareguessin més cops.
I a més sembla que l'hagin fet amb un espectrum.
El que fan és tot...
En sèrio.
Si fan una cosa que és parlar molt del...
I canvia de tamany.
Uau, el tauró, nen, el que em pot ser el tauró. No acabes mai de veure el tauró.
I canvia de tamany. Depèn de l'opció que va canviant de tamany. Les vegades és molt gran i altres vegades és una mica més petit.
I a part, és com un gat quan ha de passar per un forat.
Estic veient el tràiler, és el Bardem. Sembla...
No.
Però una versió
rara de... És una cosa xicà que es diu... Julio César
Cedillo. Pensava que deies el tauró, és això.
No.
Escolta, no, i a part és un tauró tòxic. És a dir, és com un bolet al·lucinogen. Provoca al·lucinacions quan a la gent que està a prop.
Sí.
No m'ho estic inventant.
Pensava que era conya. La història
coses molt rares.
És aquesta.
El tauró és com un tripi. No, de veritat. O sigui, quan s'apropa a la gent té com al·lucinacions i veu coses estranyes, ho dic de veritat. Suposo que s'han inventat aquest recurs perquè com no tenien prou pasta per treure el tauró, que surt dos vegades en tota la pel·lícula, el veus dos vegades, i les altres que el veus, el veus passar molt ràpid.
Si mires el tràiler ja l'has vist, no?
Sí.
Les vegades que hagin de sortir... Imatge,
més i tant.
Això que han fet amb el...
Ara estic veient una imatge que l'acabo de parar, que és el tauró sortint de l'aigua i emportant-se no sé què.
És una de les dues vegades que es veu.
El que s'hi fan és ensenyar la gent que ha estat a prop del tauró i no estan bé, perquè estan drogats. Estan drogats. Llavors, ensenyen molt la gent drogada. Oh, el tauró, però el tauró, diguem-ne, el tauró. El tauró està a la seva cova, fumant, veient el partit de la NBA, no hi ha com a broc.
A veure, Blai... Jo he pensat que era Bardem inflat.
Sí, s'assembla. És aquest actor mexicà.
Sí. Bueno, s'ha agradat molt, no, Tiburón Negro?
La gràcia d'aquestes pel·lis és o bé que siguin molt boges i que siguin a riure, o que siguin molt espectaculars i estiguin ben fetes. Aquesta no cau de cap lloc d'aquests.
Sarnado seria Ben-Hur, al costat de
Tiburón Negro. Explicar que té un missatge ecologista.
Sí, però més matusser...
Això és l'únic que potser hauríem de destacar.
No, i l'element folclòric mexicà i com pinta tot el mexicà. D'assassins i lladres.
El tauró era bo fins que va començar a consumir drogues.
Bueno, petroli. Nois,
nens,
petroli.
No consumiu
drogues perquè us tornareu dolents com aquest tauró.
Un moment, ara tornem. Un moment.
RAC 1.
Treballem en la línia de la millora perquè puguis moure't a través d'una xarxa de transport públic còmoda, segura, fiable i sostenible.
I per seguir treballant en aquesta línia, t'informem que durant aquest estiu part de la línia L4 de metro i la línia T4 del tramvia romandran tallades. Disculpa les molèsties, però per seguir en la línia de la millora, ara cal tallar-ne dues. Troba tota la informació i les alternatives de transport al web atm.cat. ATM, àrea de Barcelona.
Et perds més que un pop en un garatge quan et parlen del corredor mediterrani? Troba la sortida a aquest embolic ferroviari al laberint de retards. Una sorprenent atracció per a tots els públics i gratis. Plaça de la Universitat, 7 de juliol des de les 12 i 8 i 9 de juliol des de les 11 del matí. Una altra acció del moviment Vull Corredor. Informa-te'n a elcorredormediterraneo.com.
Troba els teus essencials de moda preferits a CIA. Sent la qualitat al millor preu. I no et perdis les superrebaixes d'estiu amb descomptes de fins a un 70% en articles seleccionats. Ara la teva botiga CIA i online.
El Garraf sona amb força pel seu clima formidable, les seves platges, el seu patrimoni únic, la seva gastronomia i vins. I ara sona amb més força que mai pels seus festivals. Més d'una vintena de festivals per gaudir de la millor música, el cinema, la gastronomia, novel·la negra... No et perdis els pròxims. L'estiu té nom i es diu Garraf. Pots consultar tots els festivals a garrafsona.cat.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge.
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Hi ha una llegenda que diu que existeix un fil vermell que connecta els que estan destinats a trobar-se.
Fil vermell, no, cable vermell! I el que et connecta és a la vida, que no pots parar de riure! Oblida't del fil vermell! Res millor que la comèdia Corta el cable rojo.
Compra les teves entrades per la segona temporada a teatropolo.com.
Vols viure i beure cervesa artesana?
Vine a la Martó Beer Fest. A la quarta edició de la Fira de Cervesa Artesana de Martorelles, aquest dissabte 8 de juliol de 4 de la tarda a 2 de la matinada, al pati de la Masia de Carrencà.
Un lloc fantàstic on trobaràs 8 cervesers artesans amb 20 tipus de cerveses diferents.